els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial.
Comencem una setmana més parlant de filosofia, perquè necessitem molta filosofia, Joan Trias.
Sempre, i més els dilluns.
Mare meva. I ho fem amb el nostre filòsof de capçalera, és el Leo Espluga. Què tal, Leo? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. Hem canviat l'horari, de nou, una altra vegada.
Sí, això és un caos.
Podríem parlar del caos?
Ja t'agrada, tu, el caos.
Sí.
No?
Sí. Bueno, sí. Sí, però el caos és una... Que el caos sigui caos és una cosa... Diguéssim, si tu ets lo suficientment... com dir això? És que la paraula és... Anava a dir recta, però no és recta. Si ets suficient... Un Ortega Gassetiza no parlant del senyorio, no? Si tens suficient senyorio, tot caos és ordre. Depèn de tu, això, no?
I això li deia a ma mare, quan em deia... Tens l'habitació molt desordenada. I jo ho trobo tot dins del caos.
Això sí, és veritat.
Si veus... Pues allò, jo no ho trobo.
No, eh?
No ho trobo. La veritat és que no. No ho trobava, com a mínim. Una abraçada a ma mare, si ho està escoltant, perquè ho patir això molt.
Parlarem d'un dia del caos, si voleu, però avui al Leo li hem canviat la secció perquè per un bon motiu, i és que després va cap a Sant Joan de Déu. Ara justament havíem connectat amb l'Olma Giró a Plaça Universitat per parlar d'aquesta setmana, aquesta lluita que des de Sant Joan de Déu, des de l'obra social Sant Joan de Déu, doncs han iniciat contra la soledat no desitjada. Faràs aquesta xerrada, no? Si no m'equivoco, a les 12:40 és, Leo?
Sí.
Aproximadament, que és l'hora que hauries d'estar aquí.
Exacte,
llavors
exacte.
He fet el canvi. Doncs bé, avui la pregunta d'actualitat la volem lligar precisament amb això.
Vale, ponte aquí, a aquesta altura d'aquí.
Això sembla molt a prop, però deu ser més lluny, no?
Sí.
Vale.
La soledat.
Uau.
Jo crec que és un poc difícil a contestar.
La soledat.
Toma.
Bueno, pues la soledad para mí es lo peor.
I és que aquesta setmana, Mercè, com avançaves tot just abans, comença la setmana contra la soledat no desitjada, que enceta l'obra social Sant Joan de Déu per fer-hi front amb aquest espot, precisament, que ara escoltàvem. Però ara ho acabem d'escoltar. Què és la soledat? Com la definim? Quan volem la soledat i quan no? Doncs bé, aprofitem que tot just sortint d'aquests estudis, avui el Leo va precisament cap a Sant Joan de Déu a fer una xerrada per traslladar-li totes aquestes preguntes. En aquest spot ho podíem escoltar molt bé. Quan ens pregunten què és la soledat, Leo, sabem molt bé el que és, però no sabem definir-la. Passa una mica com la felicitat. I aquí, antagònica.
Sí, bueno, jo crec que la soledat és una mica com aquella frase de Sant Agustí, que és com quan... Si no em pregunten què és el temps, sé què és el temps. Quan em pregunten què és el temps, no sé què dir. No, doncs la soledat va una mica per aquí, sobretot perquè tothom té una experiència de la soledat. No? La soledat és una cosa que és una condició quasi, podríem dir, fonamental en l'ésser humà, i tothom ha experimentat la soledat en algun moment. No?
Hi ha una cosa molt, molt xula, i és que aquest esport, Mercè, també existeix fet amb nens, fet per Sant Joan de Déu, i quan els hi pregunten, el primer any que surten aquest spot, que li pregunten què és la soledat, diu, està sol.
Clar.
No, clar, és la resposta clara, no?
Clar.
Sens dubte.
Clar, però o sigui, ara tu deies que ens estaves explicant què és per tu la soledat. Hi ha aquests tipus de soledat, no? Perquè dius tu, pot ser desitjada o no desitjada. La clau és quan és clar. Aquesta no desitjada, no?
Jo crec que tendim a... Bueno, no confondre, però sí a juntar termes, no? Que no crec que és el mateix la soledat que l'aïllament.
Bona aquesta.
Diguéssim, no? Crec que la soledat com a... sol ser una cosa, de fet, bastant desitjada a la nostra societat, no? Una soledat que no té res a veure amb la soledat no desitjada, que és aquí una mica la paradoxa, no? Tots desitgem una soledat que sigui una soledat contundent, profunda, una soledat que ens permeti aturar-nos, no? Com que no, que una soledat que no estigui atrevessada pel bucle mental, no? Diguéssim, d'alguna manera. Que és una soledat que necessita d'un contacte, no? Diríem. En canvi, hi ha com aquesta soledat no desitjada, que és la privació de la possibilitat d'una autèntica soledat. Aquesta seria la cosa, no? La soledat a la que som ruixats, diguéssim, no? Aquesta soledat no desitjada, aquesta que diu és lo peor, no? És una soledat que no et permet experimentar una soledat de condició humana, sinó que és una soledat deshumanitzant, diguéssim, no? Que ens deshumanitza i desdignifica. no, l'experiència de vida, perquè un es sent sol en un sentit que ja no és una soledat, sinó que és un buit, no? Que és la, que jo crec que hi ha una diferència aquí molt forta entre sentir que s'està al no-res, no? I això és molt interessant en filosofia, diguéssim, a finals del segle XIX, principis del segle XX, comença a haver-hi, sobretot des del món rus, això té a veure, estic fent una petita volta perquè és important, que es diu la corrent nihilista, no? El nihilisme apareix al segle XIX, el gran autor nihilista és Dostoyevski, amb molta diferència. Nietzsche s'acostuma a dir que és nihilista, no ho és. I, però nihil, no? La nihil, que vol dir com no res, nada.
La nada.
La nada. Vol dir, nihil vol dir sense fils, literalment, no? Llavors, s'entén que aquest no res, aquest nihil, que nada per ser vol dir no nascut, això també és interessant, vol dir que no, el no res no és el buit, sinó és la manca de fil. És a dir...
Manca de lligam, no?
Exacte. No és que el no res sigui l'absència de les coses, sinó l'absència de fil, de lligam amb les coses, no? I en aquest sentit, la soledat no satisfeta té molt de nihil, no? Té molt d'aquest nihil, al qual veu que al món més o menys hi ha coses, però és incapaç d'establir una lligam amb aquestes coses i per tant, de facto hi ha un no res, no? Per molt que podríem dir que científicament hi ha coses, des d'un punt de vista del ser, diguéssim, diríem que no hi ha res.
Ostres, mira, Joan, Leo, ara quan ho estàs explicant, clar, és que em venia la pel·lícula Història Interminable, perquè la protagonista és la nada.
M'encantava aquesta pel·lícula petit, m'encantava.
És que és brutal, no? I no? Era la nada, i és una mica aquests fils que tu deies, no? Que no hi ha fils, i és la nada que era quan tu tenies aquesta sensació de no pertànyer enlloc, no? Aquest, no sé, ara m'has vingut a patar això. Però fixa't tu que l'altre dia el Trias va fer un fora de lloc amb el Bob Pop i tu li preguntaves... perquè Bob Pop també ha participat en aquesta campanya, i tu li deies que moltes vegades aquesta soledat, no? per molt que et sentis acompanyat, és que la soledat és aquest buit, no? Que feia a referència al Leo.
Perquè... I ara ho preguntava la Giró també,
el Juanjo
de l'obra social Sant Joan de Déu, i crec que era una pregunta molt pertinent, i molt pertinent pel Leo també. Si en ple segle XXI del 2024 estem més sols que mai, no desitjadament, i a més... enganyats per unes xarxes socials que semblen que ens interconnecten molt quan no ho fan.
Sí, aquí jo he parlat més d'una vegada, sense recordar el dia que vam parlar, la temporada passada, que vaig parlar aquí de la infoxicació, he parlat aquí d'arrelament, o sigui, són temes que es van connectant, no? I també faré una resposta una miqueta llarga, però crec que té sentit. La qüestió de la soledat és una qüestió molt curiosa, perquè la soledat apareix, és una condició moderna, no? La soledat apareix amb el jo, no? Fins que no hi ha el jo, diguéssim, podríem... El jo apareix més o menys amb la modernitat, eh? O sigui, a l'edat mitjana tardia no està massa present i apareix curiosament amb els diaris, amb les memòries, amb la impremta, amb la novel·la. Comença a aparèixer tot aquest jo, comença a haver un reforçament del jo perquè les estructures, diríem... metafísiques i socials es comencen a desmicolar, no?
O sigui, Leo, el jo entès com a individualisme?
El jo com a algo que té presència, com a té presència tant teòrica, o sigui, filosòfica, com, diguéssim, en el món grec no es parla d'individus, es parla de ciutadans, però el que és l'individu és una cosa que neix amb la modernitat, amb l'estat-nació, amb el liberalisme, o sigui, hi ha tot allà una corrent que... I allà comença a aparèixer com, de cop, una mena d'autoreflexió, una mena de sensació que la teva identitat no és, diguéssim, ser un ciutadà, sinó que tu ets una cosa que...
En si, tu.
En si.
Clar.
I aquí comença a aparèixer un rotllo. O sigui, tot el món és tot el que no sóc jo. Què és el món? El que no sóc jo. Llavors, el món i jo són coses diferents. Llavors, ostres, la relació amb el món es comença a tornar una mica aspra, diguéssim, no? Doncs això es va accentuant de manera, com jo diria, gradual, no? A mesura que van caient les estructures també de cohesió social, no? Quan cau, diguéssim, quan es comença a secularitzar la societat, quan els principis morals, els principis teològics comencen a no aplicar tota la societat, no? Clar, aquí la cosa comença a haver una fragmentació. Llavors, clar, l'estructura del jo cada cop és més forta, no? Perquè si cada cop hi ha menys estructures socials, el jo és l'únic que va quedant. Llavors, com més conscient ets més del jo, més conscient ets de la teva pròpia soledat. Seria la idea una mica, no? Llavors, clar, arribes al segle XX, apareixen les ciutats, apareix el que Freud i Benjamin anomenen l'estat de xoc permanent, en el qual psíquicament de la quantitat d'hiperestimulació que hi ha la psique està saturada. Per tant, hi ha una manca de possibilitat d'establir una connexió amb la gent perquè la nostra psique està atrofiada, no per una falta d'estímul, sinó per un excés d'estímul, no? Diguéssim, hi ha un cuello de botella, diríem, literalment, no? Col de got, col de botes.
No, el cuello de botella és... El col d'ampolla, sí.
Llavors, clar, què passa?
Gràcies, que Vanessa.
Això és una bogeria, i llavors ja arribem... Estem en un moment ja com bastant crític, i llavors què passa? El boom del mass media i la informació en internet.
I això és...
Bueno, i això és com... És com si era una locomotora cap a l'abisme, diuen, no, aquesta locomotora, anem a fer un cubet espacial cap al no-res, saps? I el fort és que ja, aquest cubet ja ha despegat, eh? O sigui, això ja, ja fue, no? I en aquest sentit, clar, de cop hi ha una sensació de tot està tan descentralitzat en termes de... Hi ha el que diríem un panòptic digital.
Què és un panòptic digital?
El panòptic era
no
com...
No sé ni dir-ho.
El panòptic clàssic no és aquest rotllo de Benham en el qual, com pels presoners, el segurat els pot veure tots i els presoners no el poden veure però saben que els està mirant.
Per la gent que la tingui al cap, la presó model
sí,
té un panòptic just al centre.
Exacte.
Que encara hi és.
Allò és un panòptic, literalment. No? Però el panòptic digital és aquesta idea de que tothom ens està veient i som... butxins i víctimes alhora, no? Estem mirant a tothom i tothom ens està mirant. Llavors hi ha una constant sensació d'hiperobservació, no? En la qual tu ets conscient de que tota l'estona, els teus gustos, les teves interaccions, les teves, el que mires, el que escoltes, el que menges, on vas, amb qui vas, tot està sent vist, però alhora no saps qui et mira. I llavors ets conscient de que estàs connectat amb tothom, però alhora no saps amb qui carai estàs connectat. No? O sigui, saps que estàs com a una xarxa, però no la pots tocar, la xarxa. Llavors és un deliri.
Clar, però per què ens agrada també estar en aquesta situació? Perquè en el fons no ens agrada, no?, viure amb aquesta nada que ens ha portat, no?, aquest coet que deies tu, Leo.
Clar, la cosa és que jo crec que, evidentment, hi ha molta preocupació social amb aquest tema. No? La gent no li mola, la gent no li agrada aquesta sensació, la gent se sent malament... No, hi ha aquest terme de salut mental que a mi no m'agrada massa, però aquí sí que aplica, que es dispara, sobretot en preadolescents, adolescents, és una bogeria. Hi ha una consciència sobre això. Però també hi ha una sensació de que no podem... d'impotència, saps? Tothom sap que les xarxes socials...
Però no podem aturar-ho.
Bueno, això no ho sé jo, però com a mínim hi ha una consciència de que és molt difícil, no? Perquè tothom està allà... Tothom diu, hòsties, això no m'agrada massa, hauríem de fer alguna cosa, però tothom segueix allà participant en el cercle, no? També perquè està dissenyat per això. Vull dir, com, som addictes a aquesta microdopamina, no? Aquesta microdopamina que, per cert, genera soledat. O sigui, és una de les qüestions interessants.
Que bé que ho hagis dit, això, perquè just avui amb el Juanjo ho parlava ara amb la Giro, Joan, que un de cada quatre joves se sent sols, que també, ja no estem parlant de gent gran, que també, perquè la meitat de persones grans de més de 80 anys se senten soles, la meitat, però un de cada quatre joves, desfocalitzem-ho també, portem-ho també, ara que tu deies, no?
I poc em sembla, joves. I em sembla poc, Jo crec que deu ser més, inclús, Vull dir, un de cada quatre...
Ja m'estic imaginant el Leo prenent una cervesa amb els seus amics en un bar. Són quatre i un, com a mínim, se sent sol. És bèstia, això, eh?
És bèstia, és
però
bèstia.
Però tu, Leo, tu creus que hauria de ser més?
Jo crec que és més entre els adults. Jo crec que entre la gent... Bueno, no ho sé, depèn. També depèn de quin tipus de relació tinguis de quina qualitat, no? Diguéssim, de quines possibilitats has tingut d'establir... connexions amb gent que et permetin no sentir-te sol, no?
És una qüestió econòmica, també?
Hi ha una dimensió econòmica, sens dubte, no? Perquè...
Econòmica o de classe,
Sí, sí, sens dubte. No? També, jo crec que és una qüestió més macroeconòmica que no pas... De classe també, però és relatiu, no? Perquè d'alguna manera... òbviament hi ha un factor fonamental aquí de classe, però no crec que sigui com la gent es pensa que és el factor de classe, És a dir, evidentment... amb hiperexplotació i autoexplotació de la hiperproductivitat d'aquesta obligatorietat d'una hiperproductivitat, diguéssim, no? Segons la qual el sistema requereix de cada cop més productivitat, però no cada cop més sous, sinó cada cop més productivitat per mantenir el dèficit que hi ha, no? Diguéssim, un dèficit literalment sistemàtic. Llavors, quina és la idea? Que si tu estàs esgotat, no? Si aguantes la vida a través de cafeïna, perquè sense cafeïna mors. Això és una imatge molt clara, eh? O sigui, quants grams de cafeïna al dia necessites per poder aguantar el ritme de treball?
No t'ho vull dir en aquest equip.
Clar, doncs diguéssim, què passa? Que després estàs burnout, estàs saturat, tens les connexions neuronals fregides.
Fregides, totalment.
Fregides.
Sí.
Clar, com després has de sortir d'aquí i establir una relació
i viure
de qualitat amb algú?
Sí.
L'únic que pots fer és tancar-te la teva subjectivitat, enxufar-te la màquina tonta, perquè no pots fer res més, et lobotomitzes, no? Llavors, clar, evidentment, segueixen havent-hi possibilitats, es poden seguir fent coses, no està tot perdut, no vivim a la fi del món, o sigui, es poden fer coses. Però és cert que estructuralment ens ho posen difícil. Ens ho posen molt difícil, no? I llavors podem fer petits apanyos, petits del TVO, diguéssim, que funcionen, però, evidentment, això apunta a una dimensió fonamentalment estructural, no? O sigui, com la postmodernitat i el capitalisme de plataformes, que es diu avui en dia, o almenys a mi m'agrada dir-li així, és una màquina de produir soledat en massa, i és una cosa que, per cert, anirà més, eh? Com més desenvolupat estigui el capitalisme, més soledat hi haurà. O sigui, perquè només cal mirar els països més desenvolupats, els països nòrdics, els països tal, la gran tal, són màquines de soledat, diguéssim. No?
I aquest capitalisme en plataformes, què dius tu? Uh-huh. Explica'ns això.
El capitalisme en plataformes, diguéssim, és el món on passem de... Hi ha un capitalisme que és industrial, el postindustrial, i després del postindustrial, diríem, ve el capitalisme de l'era d'informació, on, diguéssim, ara mateix el capital, el que té més capital és l'atenció. No? L'atenció és el...
Clickbait.
El profit, no? O sigui, com el major valor que hi ha és l'atenció de cada persona, no? Mm. Això passa perquè nosaltres, quan no estem treballant activament, estem produint diners, també, no? Quan estem a les xarxes socials, quan estem generant plusvàlua per a unes empreses, no? Les empreses que més cotitzen, les empreses més grans del món, són Google Alphabet, Apple, Nvidia, el que sigui, no? Llavors és un capitalisme de plataformes digitals, literalment, on nosaltres, la idea és que som proletaris digitals. No? Com no tenim el control dels mitjans digitals, el que fem és estar produint per a aquestes empreses tota l'estona. O sigui, aquest és el tema, no? O sigui, com quan tu estàs desconnectant, mirant el mòbil, tu estàs generant valor, diners. Però és un capitalisme de plataforma.
Això ens ho explica sempre el Pere Juncà, que sempre ens atén en qüestions informàtiques i sempre ens explica a internet i a les xarxes i als telèfons mòbils. Compte que res és gratuït.
Yeah.
Si alguna cosa és gratuïta, és que el producte ets
mal
tu.
Mal pensa, no?
Sí, sí, sí. Jo sí que li volia fer al Leo, perquè quan parlem de soledat no desitjada, moltes vegades, segurament perquè vivim en aquesta època, necessitem materialitzar la culpa. És a dir, de qui és la culpa que hi hagi soledat no desitjada, no? Ell ho deia, soledat no desitjada vol dir que no pots escollir la teva pròpia soledat, i ell ho associava amb la manca de llibertat, i la manca de llibertat és una presó. Qui té les claus d'aquesta presó?
Clar, una de les coses més dificultoses, no? Mira, feia uns dies vaig anar a Zaragoza a fer una xerrada i de més, i preparant-me estava llegint un llibre que es diu Futurabilitat, de Franco Vifo Befardi, no? Que és un filòsof italià, crec que... No sé si es viu o va morir fa poc, però vaja. Que pensa molt la qüestió aquesta de la cancel·lació del futur, com pensar perquè com hi ha tota aquesta problemàtica, no? I hi ha un moment on diu que una de les coses que apunten a aquesta fragmentació social i aquesta mena de derrota a la qual estem, no? Aquesta derrota social en la qual ens trobem, més o menys, jo crec, no? aquest ànim de derrota, és un dels motius fonamentals, és perquè... Vale, sí, uau, ha marxat per un moment, eh? És perquè el...
Ha arribat la nada,
el cap
però
sol.
Ha tornat.
Perquè el poder... Perquè no hi ha un culpable al qual assenyalar. No, perquè abans a la fàbrica els treballadors estaven tots juntets a la fàbrica i podien veure que tots estaven més o menys patint. Ara estàs fent un coworking raro. Estàs...
Allò del sistema, eh?
Clar, ho podies veure abans i veies el capataz de la fàbrica i aquest cabron no sé què i anirem a per ell i el penjarem, no? Però avui en dia, clar, qui penges? No saps a qui penja? Què penges? Als servidors? A qui penges? A la videotrucada de Google Meet? no? El Zoom. És que, clar, no hi ha una estructura de poder visible, literalment, no? Per això vivim a l'era... Això és molt interessant. Per això vivim a l'era de la conspiració, per cert, eh? O sigui, les conspiracions no han sigut mai tan populars com avui en dia, perquè com, de cop, abans era fàcil, no? Abans, doncs aquest capitalista, aquest poderós, aquest rei, però com avui en dia la gent sap que els líders mundials tampoc no manen massa, no? La gent se n'adona d'això, però no saben què està passant. Clar, hi ha d'haver-hi una mesa redonda de gent amb gabardines.
Club Bilderberg, eh?
Clar, hi ha d'haver-hi un club, perquè si no jo no m'ho explico, això, no? Doncs no hi ha club, no hi ha res, no? Diguéssim. Però hi ha aquesta obsessió per la conspiració precisament perquè no sabem qui té les claus. No sabem qui té les claus.
Ostres, que bona. Mira, saps què m'ha fet pensar? Ara parlarem d'actualitat amb el president Sánchez.
Sí.
I amb Ábalos. Que tot el que ha passat aquest cap de setmana, que dius, no? No sé si t'has estat a... Leo, doncs Ábalos ha estat, bueno, dins d'un cas, diguéssim, de possible corrupció, i a Sánchez, doncs, durant tot el cap de setmana, amb el 12 d'octubre i tal, li anaven al darrere justament per assenyalar-lo amb ell, no? De quina és la culpa per part del govern. I no sé, m'has fet aquest... M'has fet connectar aquesta neurona. Volia preguntar per la salut mental. Tu has dit abans, no m'agrada parlar de salut mental.
No m'agrada
als joves.
No m'agrada la paraula. No m'agrada el terme salut mental.
No t'agrada la paraula?
Sí, sí, sí. No m'agrada el terme perquè... Què vol dir això? Jo crec que simplement... Perquè la salut... El terme salut és un terme problemàtic, no? Perquè neix de la patologització del metge modern que apel·la a una idea de salut perfecta que no és real. I crec que moltes vegades parlar de salut mental apunta a una psique que no existeix. I lluny d'ajudar la gent, la repatologiositza, la torna més patològica encara, i crea una sensació de que estem tots malalts i que necessitem una cura que passa per la farmacologia o que passa per la institució de la psicologia, no? I d'alguna manera crea una relació, crec que, de pròpia dissociació amb la pròpia psique, no? A la qual ens pensem que la nostra identitat mental està malalta, quan de fet no és així, no?
Tot i que trobar nom Leo moltes vegades ajuda, també.
Sí, però el nom, igual que pot ser una clau, pot ser una presó.
Mira, que ho deixem aquí, en aquest punt, sí, us sembla? I la setmana que ve reprenem aquest punt amb el Leo Espluga, que el deixem que ara marxi ell, ara sí, cap a plaça Universitat.
Has escoltat Filosofia Millennial.
Un podcast de Ràdio Estat.